quan són gairebé 3:15 del dilluns, continuem aquesta segona hora del programa parlant d'esport. Això sí, ara toca fer-ho en clau local i ho fem com sempre amb Dani Aguilar. Molt bon dia.
Molt bon dia, Alba.
I amb Sergi Alemany.
Bon dia també.
Com ha anat aquesta jornada, aquest cap de setmana esportiu a Sant Cugat?
La pluja sembla que no massa bé, no? De resultats.
No massa bé pel que fa als resultats, perquè fa la competició, però com a mínim la pluja ha respectat el que va ser un dels actes, una de les cites solidàries més multitudinàries i segurament més impactants que es recorden aquí a la ciutat. Parlem, evidentment, de la Melé. Per la...
En Sergi m'ho apuntava per si no sabia de què parlàvem. Sí. N'estava al cas, havíem entrevistat.
Sí, ha estat just aquest el gest que volia fer. Després explicaré el sentit real que hi havia en la intencionalitat del meu gest.
Ah, d'acord.
No els he acabat d'entendre. Que...
Però vaja, si voleu, podem fer una Melé ara en directe mentre fem el programa.
Tu en saps fer o no?
Home, després de veure el vídeo que va fer el company d'aquesta casa, Joan García, crec que ja tinc una mica una idea.
Nosaltres som poquets, allà hi havia bastantes més persones, es van aplegar fins a 901 participants. El fet significatiu en clau negativa, per dir-ho d'alguna forma, evidentment, és que no es va poder assolir el rècord Guinness de la Melé més nombrosa de la història.
El Conserva Madrid.
Ah, exacte.
Amb 1.088 participants.
1.088 participants, tu ho has dit, però en tot cas sí que va ajudar amb 2.965 euros de recaptació per aquesta marató de TV3, recordem, dedicada a les malalties, a la lluita contra les malalties del cor. Una Melé que es va plegar al costat del monestir, al carrer de la Torre. 12:45 del migdia va començar el gest de la Melé, que el Sergi segur que pot explicar perfectament, no? Això de col·locar-nos tots uns davant dels altres,
sí,
i empujar, bàsicament. Per dir-ho d'una forma molt, molt absurda, eh?
Sí, empenya.
Empenya, sí.
Empenya. Gràcies, una mica... Allà hi era tothom, de fet, eh? Hi havia
Eloi
Rovira, l'alcaldessa Mercè Conesa, aquest matí repassàvem el vídeo a la redacció amb l'Alba Triador,
sí.
I vaja, feia goig, però no es va arribar a superar aquest rècord.
En tot,
tot
cas,
i que ambiciós també, voler reunir 2.000 persones,
sí, i es sí, voldrà sí. tornar a intentar.
I de fet tampoc es va quedar tan lluny del rècord, perquè, insistim, 901 participants, 1.088, per tant, si hi ha una segona edició, intentem-ho tots, ajuntem-hi tots, perquè segur que ho aconseguiran. En tot cas, si ens sembla, escoltem a Mauri Benito, president del Club Rugby Sant Cugat, organitzador d'aquesta iniciativa solidària que destacava el bon treball d'equip que van fer tots els participants.
La Melé simbolitza l'unió de gent molt diferent, amb un objectiu comú i amb un ordre i una manera de funcionar conjunta, i és la manera d'aconseguir els objectius. Això és el que aporta la Melé, no? Gent molt diferent que s'ajunten per un objectiu comú i a poc a poc ho aconsegueixen.
Això pel que fa, dèiem, a l'organitzador. També vam preguntar als integrants d'aquesta Melé, als voluntaris d'aquesta Melé, que destacaven sobretot l'èxit i que asseguraven que és una manera de teixir tota la ciutat santcugatenca.
I molta gent junta, molt bon rotllo, bàsicament això, el bon rotllo, és que el bon rotllo és la base de tot, i res, i juntar-nos tots i passar-nos-ho bé.
Bueno, una iniciativa que ha aconseguit atreure molta gent per una bona causa, i simbòlicament, doncs, bueno, veure com dos grups, no?, doncs poden unir-se per una bona causa.
Més enllà de tota la qüestió solidària, ja em quedo amb el missatge del primer voluntari, el bon rotllo és la base de tot.
Sí, a mi simpàtic, bastant, el missatge ha repetit bon rotllo 3 vegades,
sí, sí, sí,
i ha acabat dient que s'ho havien passat bé.
Però bàsicament aquesta va ser la tònica, explicada de la seva manera, però va ser la tònica del matí de diumenge, una imatge espectacular, solidària, i que de nou posa en valor l'esport santcugatenc com a eina per tota aquesta feina que es fa a la ciutat. Això pel que fa a la vessant solidària. Marxem a la vessant més competitiva, seguim parlant de rugby, on el Club Rugby Sant Cugat va estrenar la segona volta de la divisió d'honor B, mantenint la bona ratxa que està disputant els últims partits. Va superar el tècnic d'Ex València 20-25, un treballat triomf que deixa els santcugatencs empatats al cap de la classificació amb la Vila i amb el CAU València, tots 43 punts, i ara que el Rugby Sant Cugat ja marxa de vacances nadalenques, si és que fan vacances, segurament seguiran practicant, entrenant, perquè la setmana que ve tenen descans, per tant, un bon tram inicial de temporada, malgrat que les properes jornades va haver-hi certs dubtes als de Leo Pereira, que s'han acabat adaptant al nou estil de joc i que ja estan a dalt de la classificació. Un Leo Pereira que destacava el bon resultat, això sí, en un partit dolent dels seus aquest cap de setmana.
Ellos estuvieron todo el rato en el partido comprometido, mucha presión, con un juego a la mano bastante limitado, pero sí que por delante nos dieron trabajo. Y bueno, y nosotros la verdad es que no estuvimos finos del todo, lo importante es haber ganado, pero la verdad es que el juego no ha sido ni cercano a una versión buena, ¿no?
Doncs malgrat no estar fins, victòria, com ens deia el Dani, crec que comences per les bones notícies, Dani, perquè passem al vòlei, que també va guanyar.
Notícia agradolça del vòlei és bona perquè va guanyar el seu partit davant el Guadalajara, un partit complicat, però en qualsevol cas se'l va endur l'equip Sant Cugatenc per un 7-3, corresponent a l'última jornada de la primera volta de Superliga 2. Per què diem agradolça? Doncs perquè el vòlei Sant Cugat tenia opcions fins a aquesta última jornada d'aconseguir un bitllet per a la Copa de la Princesa, opcions que al final no s'han acabat materialitzant pels resultats dels seus rivals més directes, sobretot el del vòlei sidem mallorquí, que, com que va aconseguir el triomf que li pertocava, no es va poder fer la carambola que hagués situat les Santcugatenques a la Copa de la Princesa.
Això passa quan no depens de tu mateix.
Exacte.
Era el cas d'aquesta jornada. Passem a l'esport que s'anomena rei, el futbol. El cap de setmana no sé si ha deixat bones notícies a l'esport santcugatenc.
Empats. Dos empats a un del Sant Cugat Esport. Va empatar a casa contra el Martorell a la 14a jornada del grup 3 de segona catalana. Un Sant Cugat que acumulava una molt bona ratxa. Només havia perdut un partit dels últims 5 disputats, però que no va poder allargar aquesta bona dinàmica. Es queda una miqueta despenjat de la lluita pel tren principal, pel tren capdavanter de la competició, i comencem una setmana, si parlem de futbol, Sergi, comencem una setmana molt i molt i molt interessant. Per què? Doncs perquè més enllà de que s'acaba la jornada futbolística d'enguany aquest cap de setmana, arriba un nou derbi. Arriba un derbi entre Sanku i Júnior, un derbi podem dir-ne un punt descafeinat, perquè tots dos equips estan tenint un inici de temporada bastant irregular, però en qualsevol cas un derbi és un derbi, i anirem parlant largo i tendido, que es diu en castellà, durant tota la setmana, per tal de desgranar tots els elements d'aquest derbi.
Per tant, aquestes festes de Nadal, en aquests àpats, hi podrà haver conversa del que hagi passat al derbi,
sí,
de dissabte.
Senyor. Sí senyor, de dissabte, exacte.
El Júnior hi arriba bé, però podia haver arribat molt millor.
I una miqueta just de forces, o com a mínim ja veurem com arriba. Ho expliquem al Júnior, que aquest cap de setmana iniciava un particular turmalet de final d'any, perquè disputarà fins a 3 partits en una setmana, el que va disputar diumenge, i el que disputarà dissabte contra el Sanku, però és que dos dies abans, el dijous, té un partit ajornat contra el Can Vidalet. Per tant, valen molts esforços aquests partits per al Júnior. En tot cas, el primer compromís l'ha començat amb molt bones garanties, perquè un gol del jugador del Suburense Joey al minut 94 va neutralitzar la diana inicial de Xavi Mayol, però compte perquè el Júnior jugava al camp del líder de la Suburense. Per tant, un resultat més que meritori per a l'equip blau-i-negre.
I Dani, aquest partit de dijous amb el Can Vidalet és el que a finals de la setmana passada sentíem que no hi estava del tot d'acord l'equip santcugatenc de disputar-lo en aquesta data.
I han mogut fils per tal de canviar-lo en federació. Federació ha dit als dos equips que es posin d'acord. Can Vidalet, evidentment, entén que el pot afavorir el fet de jugar un dijous prederbi amb un Júnior que encara compta amb algunes baixes. Can Vidalet, que sembla que no està gaire per la labor d'ajornar-ho, si a l'equip de Can Vidalet no hi està a favor, no s'ajornarà el partit.
Perquè entenem que és el local i decideix una mica més, no?
Exacte,
sobre
sí,
l'horari,
sí,
i el dia del partit.
Sí, senyor.
Passem ràpidament pel femení, que va tornar a guanyar aquesta setmana.
Bones notícies pel Sant Cugat femení. Va guanyar el camp del sector Montserratin a la 12a jornada del grup 1 de primera catalana, malgrat que el partit arribava al descans empat a 1 les santcugatenques, que a la segona meitat van poder materialitzar totes les seves opcions i acabar enduent-se el partit. Es mantenen a la 6a posició.
Patir sobre hoqueis, amb bones notícies.
Millors que les jornades anteriors. Recordem el cap de setmana negre de fa dues jornades del Patir Hoquei Club Sant Cugat, tant masculí com femení. El femení que per fi, després d'un inici complicadíssim de temporada, comença a sumar els primers punts. Ho va fer en una doble jornada a Madrid, amb allò que ens té tan habitual l'hoquei lliga femenina, que juguen dos caps de setmana, dos partits en un cap de setmana, i després estan tres setmanes sense jugar cap partit. Però en qualsevol cas això li ha beneficiat a les de Pep Mateo, que van aconseguir un valuós punt contra el campió d'Europa, l'Alcorcón, a domicili. Bé, és cert que l'Alcorcón ha perdut efectius aquesta temporada, però en qualsevol cas un punt de mèrit, i després es van endur els 3 punts contra el Santa Maria del Pilar, per tant ja en sumen 4. Si et sembla, escoltem el tècnic de l'equip, Pep Mateo, que considerava positiu el resultat per les seves jugadores.
La valoració és positiva. Hem empatat el camp del campió d'Europa i hem guanyat aquí el Pilar, que a casa seva s'estava mostrant molt sòlid. La veritat és que els dos partits molt bé, molt intensos, i bueno, per remuntar una mica la classificació que estàvem allà baix al Pou. Sumar sempre és bo, i l'any passat doncs, d'aquí vam tornar amb un punt i ara tornem amb 4. Per tant, més positiu impossible.
Positiu també el resultat dels nois del Patuc i Club Sant Cugat masculí, que després de 3 derrotes consecutives, resultat que l'havia fet descendir del primer lloc del lideratge fins a la 7a posició, va poder superar l'Areces 5-8 a la 9a jornada de primera divisió. Per tant, els de Lluís Galbes, que afronten aquesta recta final d'any amb millors sensacions.
I Dani, abans parlaves del potencial d'aquest Patín Alcorcón, que havia perdut algunes bones jugadores. Qui també va perdre un gran jugador va ser Vilafranca la temporada passada, un Sant Cugatenc que ara és a Itàlia, Pablo Guarón. Aquest cap de setmana diríem que s'ha sortit al Palau Blaugrana.
Un Sant Cugatenc que el podem començar a considerar nom il·lustre ja de l'esport local. Pablo Guarón, que recordem va marxar al Bassano italià, un dels equips punters de l'hoquei patins italià, o el que és el mateix, un dels millors hoquei patins del continent. Una aventura que de moment li està traient molt rendiment, ni més ni menys que 3 gols li va marcar el Sant Cugatenc al Futbol Club Barcelona, el millor equip del món de l'hoquei patins al Palau Blaugrana. Segur que n'han pres bona nota tots els conjunts d'aquí per a veure si recuperen el que considerem el nostre jugador, que tant de bo que segueixi fent molt bé les coses.
Per tant, a veure si pogués tornar a jugar a la Lliga d'aquí.
I imagina't,
malgrat a Itàlia li estan anant bé les coses.
Imagina't que ho fes a un petit club Sant Cugat a hoquei Lliga.
Aquest seria el somni.
De somni eròtic, quasi,
De somni eròtic, el somni també de l'handbol, malgrat que aquesta jornada ha patit la primera derrota com a local.
Somni molt complicat de gestionar, aquest que està vivint l'handbol Sant Cugat. No va poder, amb la defensa de la Salle Montcada, un dels millors equips del grup D de primera estatal, 21-23, ja preveiem que seria un partit complicat, però en tot cas l'handbol Sant Cugat, que va veure aturada una bona ratxa, segueix fent una gran temporada l'equip de Joan Sancho, la categoria de bronze de l'handbol estatal. Petit apunt també del femení de l'handbol Sant Cugat, que tampoc va poder guanyar, va caure 32-17 a la pista del Sant Quirze B.
En hoquei, però en aquest cas sobre gespa, hem de parlar del júnior, amb un cap de setmana amb derrota del femení i empat del masculí.
Sí, derrota del femení contra l'Atlètic Terrassa, la 11a jornada de la divisió d'honor, un júnior femení de Juan Mamás que no acaba d'arrencar, va tenir una part per cada equip al partit, però al final les 50 es van acabar caient i se segueixen complicant una miqueta la vida a la divisió d'honor, malgrat estar classificades per la Copa de la Reina. El júnior masculí, però, que tanca l'any, això sí, amb bones sensacions, amb l'objectiu acomplert, 5è classificat per darrere dels 4 grans de l'hoquei estatal, va empatar un al camp del Sant Atlético Sant Sebastián a la jornada també 11 de Divisió d'Honor.
Què fem? Deixem les bones notícies pel final o comencem per les bones, Dani, al futbol sala?
Vinga, va, som-hi. Comencem per les bones. L'Olímpic Floresta va superar el CUE 3-0 a la 14a jornada del grup 3 de segona B. Aquest Olímpic Floresta que ens segueix acostumant a boníssimes notícies, un equip consolidat a la categoria també de bronze del futbol sala estatal i que segueix fent de Can Llobet un autèntic fortí. Un gol al primer temps de Miquel Verdaguer va donar la primera avantatge als florestans i Albert Cardona i Dani Martí van tancar el marcador. Això pel que fa a la segona B, si baixa en una categoria, tercera divisió. El futbol sala Sant Cugat també va guanyar, ho ha fet 3-5 a la pista del Molins 99, d'aquests noms curiosos que sempre ens agrada, Molins 99, els hauríem de preguntar per què és, i es manté segon al grup 2 de tercera, opcions intactes d'ascens del futbol sala Sant Cugat.
I la nota negativa, també del cap de setmana, un altre equip que no ha obtingut el resultat esperat, estem parlant de bàsquet, ara de la UESC.
Doncs sí, la UESC femenina, recordem que va ajornar el seu partit contra el Joventut Esportiu Terrassa B, el disputarà d'aquí a 2 dimarts, i el conjunt masculí de la Unió Esportiva Sant Cugat, que no va poder amb el poder del C7 de Santa Eugènia de Ter i va perdre 66-86, si et sembla. Escoltem primer un document del Marc Guillem, de l'entrenador de la UESC, que el que deia era, el que expressava era el to del partit, un partit complicat, un partit tens. Escoltem-lo primer i després expliquem el perquè.
És nosaltres el que no pot ser és que nosaltres ens anem del partit en una situació com aquesta, o sigui, que amb la situació de conflicte que hi ha hagut dintre del partit, amb l'agressió i amb quatre jugadors entrant dintre, doncs el que no pot ser és que nosaltres ens anem del partit en comptes d'anar-se a l'altre equip, que és el que realment s'hauria d'haver anat. Bueno, hem d'aprendre, és a dir, hem d'aprendre perquè això no torni a passar i perquè ja definitivament siguem doncs, capaços de guanyar, o que vam ser capaços de guanyar el primer equip que va arribar aquí, que estava per davant nostre.
De què parla quan diu Marc Guillem sobre això de sortir del partit? Doncs d'una petita tangana que va haver-hi al minut 6 del segon quart, tot provocat també per una alta tensió de tots dos equips de cara a decisions arbitrals. Va ser molt protestades aquestes decisions i al final en aquest partit incòmode l'Aua es va acabar perdent.
Ha quedat, a més, sense opcions a entrar a la Copa Federació.
Opcions que eren remotes, però en tot cas sí, s'ha acabat de confirmar que no podrà disputar aquesta competició del CAU de Copa Catalunya.
Molt bé, doncs el cap de setmana que ve tenim competició normal.
Última jornada de l'Aguas masculina, visita al Castellà per tancar l'any.
Ara em referia a tot l'esport en general, eh?
Tot l'esport en general, menys el Rugby Sant Cugat, que, com comentem, tindrà descans. Els altres competeixen per tancar aquest 2014, ja en farem balanç en el seu moment.
Doncs ja ho veus, Alba, descans per assajar la melé de l'any que ve, a veure si pot ser històrica.
A veure si sumem més de 901 persones. Actualitzat, doncs, a l'esport en clau local. Nosaltres ara us deixem amb el butlletí. Quan tornem al punt de les 12, ens hi posem amb els continguts en xarxa.
Sant Cugat a fons.